Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és divendres 6 d'agost del 2021. Comencem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió, com sempre, avançant titulars de la jornada. Esquerra reivindica que el futur Museu Romà de Calella sigui un projecte de ciutat treballat i consensuat a nivell polític i social, preveient que el seu desenvolupament es pot allargar uns 10 anys. Diu Esquerra que no pot dependre d'un sol govern. Xavier Pons Domènech, el cap de l'oposició, ha explicat en roda de premsa que no s'han unit a l'estratègia de Comuns i la CUP per aturar el projecte perquè el projecte de l'Aldi perquè no veuen que hi hagi cap escletxa legal que permeti tirar-lo enrere. Pons Domènech, en referència a això, ha dit que cal assumir la realitat i tocar de peus a terra. Coses cau la incidència de la Covid a Calella. Les mesures de contenció del brot estan donant resultat, les mesures de contenció de la pandèmia a Calella. Per tant, incidència acumulada a la baixa se situa ara mateix per sota dels 800 punts, marcant un mínim que no s'assolia, de fet, des del passat 14 de juliol, quan va començar la cinquena onada. La punta de la corba es va produir el 23 de juliol amb 1.473 punts. No obstant això, avui el risc de rebrot continua sent alt, molt alt, i l'RT d'1,07. A l'Hospital de Calella hi ha 30 pacients positius de coronavirus. Des de l'últim recompte de dilluns no s'ha produït cap mort. Avui també a l'Info Migdia escoltarem les explicacions del doctor Òscar del Río, metge internista referent d'infeccioses de la corporació, sobre el per què cada cop hi ha més persones vacunades ingressades als hospitals. I la taxa d'atur del juliol a Calella retorna a nivells prepandèmics. L'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme fixa en el 13,48% la taxa d'atur del juliol aquí a Calella, equiparable als registres de l'últim trimestre del 2019. Ara mateix aquí hi ha 1.171 calellencs i calellenques en situació de desocupació. I en la plana cultural, el quartet format per Òscar Vilaprinyó i Fina Bonet al violí, Antoni Mallol a la viola i Domènec Sorroca al violoncel actuen demà dissabte al NEC. Ells són el Cecília Quartet, una formació relativament nova que abraça un repertori que va des del barroc a la música contemporània. En el concert de demà a Calella tocaran un repertori de tangos i músiques de pel·lícula. I pel que fa al temps, durant les pròximes hores s'han d'acabar d'obrir clarianes, encara que no s'acabarà de tenir un cel del tot serè. Durant el cap de setmana continuaran els intervals de núvols baixos, demà amb més sensació de xafogor que no pas avui. Esquerra reivindica que el futur Museu Romà de Calella sigui un projecte de ciutat. El cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, ha demanat al govern que s'obri el diàleg amb la resta de forces polítiques, amb la plataforma veïnal i també les entitats locals a l'hora de concretar els termes de la preservació del jaciment del Roser perquè tothom s'hi senti implicat.
Ens hem de seure ja, des de ja, totes les parts implicades, no només a nivell polític, sinó també a nivell cultural, a nivell de ciutat, i hem de buscar quina és la projecció que li volem donar en aquest espai de museïtzació, en aquest jaciment.
Esquerra demana que s'elabori un pla director i un estudi de viabilitat de l'equipament museístic, del qual diuen no tenen més informació de la que el govern va donar en un acte públic. En tot cas, sí que l'han demanat, ho han fet formalment tant al govern com també a la Generalitat de Catalunya. En relació al projecte de l'Aldi, la construcció d'un supermercat sobre les ruïnes romanes, Xavier Pons Domènech ha dit que totes les vegades que aquest projecte s'ha portat al ple municipal, fins a un total de 7 ocasions, ha dit, sempre Esquerra hi ha votat en contra o s'hi ha abstingut perquè no hi veuen les bondats que defensa l'executiu. Ha dit Pons Domènech que no ha estat, és ni tampoc serà el projecte d'Esquerra. Amb tot, ha admès que no hi ha possibilitats de fer marxa enrere perquè diu que tot el procés s'ha fet a dreta llei. En base a això, Esquerra no s'ha adherit als recursos que Calella en Comú i la CUP han presentat. Ells, els partits, fins i tot, obrien la porta a recórrer a la via judicial. Ha dit Pons Domènech que cal assumir la realitat i tocar de peus a terra.
I no veiem cap forat jurídic, com sí que veuen i respectem altres companys de diferents partits polítics que volen apostar fins a l'últim moment per aturar aquestes obres.
La diputada Mònica Palacín, representant d'Esquerra a la Comissió de Cultura, ha explicat que des del departament que lidera Natàlia Garriga es serà especialment curós i vigilant amb com es farà la preservació del jaciment i que garantirà futures connexions amb la resta de nuclis arqueològics. Sobre la petició que fan Comuns i la CUP per elevar el rang de protecció a nacional, Palacín ha advertit això.
Si finalment queda aprovat el canvi de Becil a Becín, no serà un canvi que determini qualsevol canvi en el projecte que tenim doncs, aquí al nostre darrere. No és determinant un Becín per aturar obres, per prohibir la construcció d'un supermercat o per permetre que siguin preservades i museïtzades.
Ha afegit que el debat que hi ha ara damunt la taula no és entre partidaris o detractors del jaciment, sinó que, ha dit Palacín, són maneres diferents d'entendre com se n'ha de fer la preservació i museïtzació. Ho ha dit davant el portaveu de la plataforma, que planteja justament una alternativa lliure d'edificació al damunt. Doncs posem ara les dades epidemiològiques al dia. La corba de la incidència de la Covid a Calella s'ha doblegat. De fet, ha retornat a valors previs a l'inici de la cinquena onada. Se situa ara en els 797,11 punts. Gairebé la meitat del registre al qual es va arribar en el pic màxim ara fa dues setmanes. El 23 de juliol, la incidència acumulada 14 dies va ser, atenció, de 1.473 punts. No obstant això, a la millora de les dades, en aquest cas de la incidència acumulada, hi ha altres indicadors com el risc de rebrot i la taxa de reproducció que es mantenen alts, per la qual cosa es demana seguir amb les mesures per evitar contagis. En els últims 7 dies i segons informa el Biocoms, a Calella s'han diagnosticat 72 positius. L'acumulat de dues setmanes eleva la xifra als 159 nous contagis. Quant a la pressió hospitalària, no hi ha variacions. A la planta Covid de l'Hospital Sant Jaume hi ha 30 llits ocupats. Respecte a l'últim recompte de dilluns, s'han registrat 19 ingressos i s'han donat 20 altes. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informa que no s'ha produït cap mort, que dins la seva plantilla hi ha 6 professionals positius i, per tant, en aïllament. Per tot plegat, l'organisme, que insisteix un cop més en què s'han de seguir totes les mesures de seguretat per evitar els contagis, sobretot reduir la interacció social i portar la mascareta. Afegirem encara que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avalava ahir a la tarda novament la pròrroga del toc de queda als municipis amb una major incidència de la Covid, on no es podrà sortir al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada. La mesura estarà vigent dues setmanes més, fins al 20 d'agost. Llavors el govern català revisarà les dades per determinar si demana una altra pròrroga. Recordem que Calella és un dels municipis que continuen sota l'ordre de confinament nocturn. Pràcticament la meitat dels ingressats per Covid que hi havia la setmana passada a l'Hospital Sant Jaume, són les últimes dades que tenim confirmades, tenien la pauta completa de vacunació. Eren el 49% dels 36 pacients que s'hi estava atenent, una xifra que crida l'atenció però que té una explicació lògica. El doctor Òscar del Río, metge de medicina interna i especialista en infeccioses de la corporació, ja ha donat resposta. Diu que cal tenir en compte dos factors. D'una banda, que l'eficàcia de les vacunes no és total, i de l'altra, que estadísticament i a mesura que avanci la campanya de vacunació, hi haurà més persones amb la pauta completa que puguin tornar a contagiar-se i, per tant, emmalaltir. Això sí, gràcies al fàrmac, i ja s'està veient ara mateix, només hauran d'ingressar persones d'edat avançada amb patologies de base o amb un sistema immunodeprimit. Així ho explica el doctor Òscar del Río.
100% de la població està vacunada, lo que ocurrirá es que la poca gente que se infecte también estará vacunada, ¿no? Y entonces si uno mira al hospital de aquí unos meses, dirá, ostras, la gente que está infectada por COVID en el hospital, todos están vacunados. Y la respuesta es claro, es que toda la población está vacunada. O sea que al final es una especie de sesgo estadístico. Es decir, no hemos de mirar qué tanto por cien de población, de infectados están vacunados con respecto a los que están ingresados en el hospital, sino que qué tanto por cien de la gente vacunada en la población en general está ingresada en el hospital. Y ahí es cuando los porcentajes son claramente distintos entre la gente que está vacunada y la que no está vacunada.
En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, el doctor Òscar del Río fa un símil estadístic amb el percentatge de conductors que moren en accident de trànsit portant el cinturó de seguretat. Ha explicat que abans que el cinturó fos obligatori, el percentatge de morts amb cinturó era molt baix i que ara pràcticament són la totalitat. Aquesta és l'explicació estadística que dona el doctor Òscar del Río amb aquest percentatge alt de persones ingressades per coronavirus amb la pauta completa. Ell mateix ha reconegut que la cinquena onada els ha agafat amb el pas canviat, sobretot pel comportament de la variant Delta, que és molt més transmissible i contagiosa i que dificulta les mesures de control pandèmic. Assegura que la vacunació és clau per tornar a un escenari de normalitat, entre cometes. Per això, la majoria dels contagis s'han donat entre la població de menys de 30 anys, que no estava convocada, ara sí ho està. Anima a tothom a demanar cita, assegura que totes les vacunes tenen una bona resposta contra la variant que ara mateix predomina.
Las cuatro vacunas que están comercializadas aquí a Cataluña son las cuatro muy eficaces, pero mucho. Y de todas ellas tenemos información de que son eficaces contra la variante Delta, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos que estar muy tranquilos, ¿no? Independientemente de con qué vacuna nos hayamos podido vacunar, ¿no?
Amb ell també hem abordat altres qüestions que són de plena actualitat. D'una banda, la vacunació en les dones embarassades. S'hi mostra totalment a favor, diu que hi ha estudis que en confirmen l'eficàcia i la seguretat, tant per la dona com pel fetus, com també pel neonat.
Yo personalmente hace muchos meses que estábamos recomendando que las mujeres embarazadas se vacunasen, ¿no? Porque nos parecía que no había ningún motivo para no hacerlo, ¿no? Todo lo contrario. Es una situación que pudiera comportar cierto riesgo si no coge la COVID, y el hecho de estar vacunado y estar protegido es muy importante tanto para la mujer embarazada como para el feto como para el neonato.
Per aquest col·lectiu de dones embarassades s'indica es prescriu les vacunes de model RNA missatger, és a dir, les que comercialitzen Pfizer o Moderna, també per una qüestió d'edat. I en relació al debat sobre si s'ha d'administrar o no una tercera dosi i fer-ne potser recordatoris més endavant, diu que encara no hi ha prou evidències ni literatura mèdica que ara per ara ho justifiqui.
No podemos decir que va a ser necesaria una tercera dosis porque no tenemos evidencia de eso. No tenemos evidencia de que realmente la inmunidad generada, bien porque uno haya pasado la COVID o bien porque nos hayamos vacunado, de aquí a unos meses posterior a la vacuna, sea la cobertura insuficiente y necesitemos un recordatorio, ¿no? Quizás sí, pero eso lo veremos con los estudios que están en marcha y con la y cuando se genere la información necesaria.
Doncs una entrevista en la qual s'han abordat aquests continguts, aquestes qüestions, però també moltes altres. Entrevista amb el doctor Òscar del Río, que podeu recuperar i escoltar-la sencera al nostre portal de notícies radiocalillatv.cat. I afegirem encara en tot el que té a veure amb la informació sobre la Covid, que l'Hospital de Blanes ha anunciat que tornarà a operar a partir de la setmana vinent. Al centre s'hi realitzen, ja ho sabeu, totes les intervencions de traumatologia de l'àrea sanitària de l'Alt Maresme i la Selva. Dilluns s'anirà recuperant tota l'activitat quirúrgica que es va suspendre per l'increment de casos Covid que s'estaven atenent. Per tots els casos que s'estaven atenent a l'Hospital de Blanes i que requerien ingrés. Durant aquest temps només s'han mantingut les cirurgies urgents i les que no requerien ingrés. Ara es recuperaran totes, es tornaran a programar les operacions que han quedat pendents. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informa que, no obstant això, aquí a l'Hospital de Calella no canvia res, és a dir, es continua donant prioritat als processos oncològics i, en general, tota l'activitat que no es pot ajornar, a més de la cirurgia sense ingrés. Unes mesures que, des de l'organisme, es van revisant periòdicament i es van adaptant a l'evolució de les dades de la pandèmia. Catorze minuts per sobre de la una del migdia, nou descens de l'atur intermensual que situa la taxa local a nivells prepandèmics. Ara mateix la taxa d'atur és del 13,48%. 1.171 calellencs i calellenques consten com aturats en situació de desocupació. La variació mensual és intensa, del 8,72%. 112 persones s'han incorporat al mercat de treball durant el mes de juliol. En termes anuals, la variació és encara molt més significativa. En termes percentuals, arriba al 16,95%. Tot i la millora, Calella encara es troba entre les poblacions maresmenques més castigades per l'atur. Està només per darrere de Pineda de Mar, que té una taxa del 16,19%, Tordera amb el 15,17% i Mataró amb el 14,13% d'atur. De les 30 poblacions maresmenques, la menys afectada per la desocupació és Alella, amb una taxa d'atur registrat al juliol de tan sols el 6,15%. La reducció de la desocupació es trasllada a tots els municipis i també a tots els sectors econòmics. En el de serveis, baixa el 14,05%, en pes per la recuperació de certa activitat turística. La nota preocupant de les dades que ens deixa el mes de juliol la posa l'increment de l'atur considerat de llarga durada. Concretament, el nombre de persones que porten entre 12 i 24 mesos en situació d'atur ha augmentat un 80,89% respecte al juliol de l'any passat. Altres notícies. A comarca, Vilassar de Dalt ja té a mans el pla de mobilitat sostenible que ha elaborat la Diputació de Barcelona, en el qual es defineixen les línies d'actuació que s'han de seguir en els propers 6 anys per avançar cap a un model més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. Per exemple, es planteja fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat, l'optimització de l'oferta d'aparcament, la millora de la seguretat viària i també la disminució dels nivells de contaminació tant atmosfèrica com acústica. A més, es proposa la creació d'una àrea pacificada en el perímetre del centre que permeti reduir la circulació i dissuadeixi els conductors d'accedir a la plaça de la Vila amb cotxe. Pel que fa a la regulació del trànsit, entre les mesures plantejades hi ha la limitació de velocitat màxima als 20 km hora, també la restricció de l'accés d'alguns carrers exclusivament a veïns i canvis de sentits que evitin el trànsit pel mig de l'àrea pacificada. També es proposa la transformació d'alguns carrers convencionals amb plataformes úniques i l'elevació de les cruïlles per així afavorir el creuament dels vianants amb seguretat. Aquestes actuacions de millora es complementen amb altres d'ampliació de voreres, adequació de passos de vianants i supressió de barreres arquitectòniques. Tot això a Vilassar de Mal, a Vilassar de Dalt, volíem dir, que ja té a mans, com dèiem, aquest pla de mobilitat sostenible. I les mataronines Marta Bach i Roser Tarragó lluitaran per l'or olímpic en la final de waterpolo que disputaran demà dissabte contra els Estats Units. Les dues jugadores formen part de la selecció espanyola que va aconseguir el passi a la final després de derrotar la campiona europea a Hongria per un resultat de 8-6. Amb elles, amb les dues jugadores mataronines, també hi ha la barcelonina del Club Natació Mataró, Ani Espar. Formen part de l'equip que entrena Miki Oca, que, per tant, amb el passi a la final, té la plata assegurada, però que, en tot cas, aspira a penjar-se l'or davant un rival molt poderós a la piscina de Tsasumi. El quartet format per Òscar Vila Prinyó i Fina Bonet al violí, Antoni Mallol a la viola i Domènec Sorroca al violoncel actuaran demà dissabte al Nex, on el Cecília Quartet, una formació relativament nova que abraça un repertori que va des del barroc a la música contemporània. Fa molts anys que es coneixen, de fet van coincidir en altres formacions a l'Empordà, d'on són tres dels components, fins que van donar el pas a constituir-se com a quartet musical. Fina Bonet ha explicat que el de Calella és un concert molt especial on tocaran tangos i també músiques de pel·lícula.
En el de Calella, exactament, doncs la cosa queda més acotada perquè tocarem música de pel·lícula i tangos. O sigui, és un concert d'aquells que la gent pot venir a seure, tancar els ulls i que la música els portarà molts records perquè són temes molt coneguts, com pot ser La vida és bella, de la pel·lícula La vida és bella, la banda sonora, o Moon River, o La llista de Schindler.
L'actuació és una proposta conjunta de la desena temporada lírica Ciutat de Calella i també el NEC. Començarà a 9:45 i encara hi ha entrades disponibles que podreu comprar al web entrapolis.com. La cita és per demà dissabte al Far de Calella. I avui s'estrena a les sales de cinemes del país la pel·lícula El nadó en cap, negocis de família. És el nou film d'animació que s'ha doblat al català amb el suport de Política Lingüística del Departament de Cultura.
Lent.
Sam, gran notícia. Tornaré a coll avall per destruir el Flitzmurfurf que està generant uns monstres comestibles mortífers que volen aprendre a nedar per carregar-se l'estàtua de la llibertat.
La pel·lícula gira al voltant dels germans Templeton, que s'han fet granjar i s'han distanciat l'un de l'altre fins que arriba un altre nadó amb moltes més dots de lideratge. Passarà, doncs, a dirigir la Baby Corp, un negoci molt innovador. Aquesta és una seqüela nova de la Factoria Universal que es podrà, com dèiem, veure a partir d'avui en diverses sales del país. Les que tenim més a prop d'aquí són totes elles a Barcelona.
Gambanzé, Steve! Gambanzé, Steve! Gambanzé, escuma! Steve!
Meti Polit us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, la previsió indica que durant la tarda s'obriran clarianes, tot i que encara hi haurà presència de núvols alts, ambient menys tapat que durant el matí, però amb temperatures de dia encara baixes. Les màximes es quedaran en els 25 graus. Avui la mar en estat de marejol. Aquesta nit serà d'ambient fresc, amb temperatures que oscil·laran entre els 18 i els 23 graus al Maresme. Demà dissabte tindrem més calor, ja amb valors que fregaran els 30 graus. No obstant això, serà un dia també d'ambient variable, amb estones de sol durant el matí fins al migdia, potser més núvols durant la tarda i vespre, que en principi no han d'anar acompanyats d'aigua. I diumenge, més del mateix, el dia es llevarà amb núvols, el sol s'anirà imposant durant el matí i migdia i el cel es mantindrà serè durant la tarda. Al final del dia es podria tornar a tapar. Diumenge, amb temperatures màximes que arribaran als 27 graus. Els mapes del temps a més llarg termini indiquen que a partir de dilluns apretarà més la calor i que, sobretot, ho notarem dimecres. Predominen els símbols de sol i núvol, però tot això, com diem sempre, s'haurà d'anar confirmant en els pròxims dies.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93-766-0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 23 minuts, posem punt i final aquí a l'últim info migdia de la setmana. És divendres 6 d'agost, us l'hem ofert amb Jordi Terma als controls tècnics. I tornarem dilluns, com sempre, puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalillatv.cat. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.